s'ajuga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillet, Gerard Ballera i Guillem Estadell.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 al Camp Nou. A dos quarts de set, el Barça i el Getafe jugaran un dels partits corresponents a la 18a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. Tres punts que han de servir perquè el Barça continuï al capdavant de la classificació amb marge respecte al immediat perseguidor, que és el Real Madrid. Tres punts per continuar buscant la fiabilitat, la regularitat que ha de dur el Barça a guanyar més títols davant de la Supercopa d'Espanya aquesta temporada. Tres punts per demostrar que el Barça ja ha trobat el cop de pedal adequat per manar el campionat de Lliga. Tres punts per demostrar una altra vegada que sense Lewandowski també es poden fer gols i guanyar partits de valor com el d'avui. Avui s'haurà de guanyar un equip ultradefensiu. El Getafe d'aquí, que Sánchez Flores, molt probablement sortirà amb un autobús de dos pisos per protegir la porteria de David Soria. A veure si el Barça és capaç de treballar bé les jugades d'atac i trobar espais on probablement no n'hi haurà. En la mesura que sigui capaç de fer-ho, doncs veurem un bon partit i una victòria que també ha de servir per pressionar el Real Madrid, que juga avui a les 9 en punt a Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao. Evidentment, aquest Barça-Getafe us l'expliquem a RAC1 i després, a partir de les 9, també estarem molt pendents de l'Atlètic Club Real Madrid i us explicarem el partit sencer i després empalmarem on t'ho diràs. Per tant, esports, esports i esports fins a la una de la matinada. Però primer de tot, el partit que més ens interessa, el més important, aquest Barça-Getafe. Marta Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb quin 11 surt el Barça, Marta?
Doncs amb un 11 amb els dos extrems purs, igual que a la Supercopa contra el Betis a la semifinal. El Barça surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi Roberto, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, al mig del camp Busquets de pivot i Gavi Pedri d'interiors, i al davant Dembélé, Ansu Fati i Rafinha.
Laia Coll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb quin 11 surt el Getafe?
Efectivament, amb autobús a darrere, David Soria a la porteria, tres centrals, Gené, Domingos Duarte i Alderete, els carrilers Damián i Iglesias, al mig del camp Luis Milla de pivot, un ex blaugrana en un dels interiors de l'Anyà, a l'altre costat el Gòbia, al davant doble punta amb Borja Mayoral i Enes Unal.
Hola, Marc Guillén, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A l'estudi de RAC1, Jaume Molló, Gerard Ballera i Guillem Estadella, bona tarda a tothom.
Bona tarda.
I avui s'estrena a la cabina del Camp Nou, a la cabina del Barça juga RAC1 des de l'any 2000 aquí a l'estadi, el Joan Lluís García. Joan Lluís, hola, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut.
Gràcies.
El piset, t'agrada el nostre
bé,
piset o no?
Està bé. No? Bones vistes,
Sí, té una edat ja, però...
Sí, això també. Però bueno, ens el reformaran, no?
Sí.
Espero, d'aquí...
Bones vistes, i vull dir, tenim llum i aire.
Llum natural. Sí, a més ara, mira, es veuen els veïns i tot, des d'aquí.
Sí, des d'aquí els veïns de Vol Sud es veuen ara.
A la tercera graderia.
I veus que el Cupi ho té tot endreçadet.
Sí,
i bé,
vull dir que... pulcre com pocs.
Hem trigat anys que ens deixés entrar calçats. O sigui, ens feia descalçar abans d'entrar a la cabina, però li vam dir, noi, els mesos d'hivern...
Home,
Cupi, tens aquest estil una mica nòrdic de fer descalçar la gent,
Sí, per educació i per netejar tot.
Molt bé aquesta moqueta que tens aquí, Cupi.
Falta una mica de calefacció, però bé, ja,
sí,
no, ja,
bé,
ja arribarà.
Compte, tenim un... Encara el tenim, el calefactor aquell.
Ah. Sí, el tinc ara mòbil, no l'he pujat.
No, avui no cal.
Avui no fa fred, no?
Tenim un calefactor per quan cal, que això sí. Hauràs de venir amb xancletes i camisa hawaiana, ja t'aviso.
Ara no, que està prohibit més de 21 graus.
Tens raó. Bé, Guillem,
no,
bé.
No ho fem mai.
Estàs atent. Nosaltres no ho fem mai. Benvingut. A partir d'ara, el Joan Lluís García, els partits a casa, també serà amb nosaltres aquí, amb la Marta, amb la Laia, amb el Xavi Cupido, el Marc Guillén i servidora de vostès. Gerard, si la gent vol comentar la jugada amb nosaltres, què ha de fer?
Doncs mira, ha d'agafar el seu compte personal de Twitter, a través de Twitter, amb l'etiqueta FRAC1, l'etiqueta habitual del Barça Juga a RAC1, l'etiqueta FRAC1 ens pot comentar el que vulgui, l'alineació del Barça, com veu aquest partit i també, evidentment, durant l'enfrontament. Etiqueta Fraco a Twitter.
I molta atenció, Papi Pou, perquè avui tenim un sorteig espectacular, eh? Oh. Avui regalem un abonament doble pel Cabro Rock perquè pugueu gaudir del festival que es celebrarà els dies 16 i 17 de juny a la zona esportiva de Vic. I té un cartell de luxe, per favor, mira. Antònia Font, Stay Home, Joan Dausabos, els Amics de les Arts, trobareu tota la informació a cabrorock.cat i per guanyar l'abonament doble el que heu de fer és comentar la jugada amb nosaltres amb l'etiqueta Fracú i ja està. I escolta, ja gaudia Vic d'aquest festival, Aco.
Sí, sí.
I tant. Gerard, et passaré un nom de compte, eh? I me'l cuides.
Fantàstic.
Una miqueta.
Tu per WhatsApp i ja,
sí,
ja ho haurem, ho haurem muntant. Sí. Una mica com, sí, com sí, del Cerro avui a Vilareal.
Arroba papichulo, es diu.
El fantàstic. Que no es noti. No es notarà,
que no es noti, que no es noti qui pot ser. Doncs ja tenim l'onze del Barça, tornen als extrems. Escoltant ahir Xavi, era bastant evident que avui s'ha d'obrir el camp com sigui, perquè això serà dur de pelar, eh?
Sí, ho és sempre el Getafe contra rivals grans, contra rivals petits, i venint al Camp Nou, doncs no ens podem esperar una altra cosa de l'equip de Quique Sánchez Flores, que serà doncs una defensa de 5 a darrere, ben aculada, tancant espais, i per tant doncs el típic partit que hem vist tantes i tantes vegades al Camp Nou, on el Barça tindrà la possessió, l'haurà de moure d'un costat a l'altre amb tota la velocitat possible, i sobretot doncs seria molt important tenir desequilibri als extrems. Per tant, avui sí que res de quart migcampista, sinó que jugar amb els dos extrems, amb Dembélé i Rafinha i amb Ansu de punta. És cert que hi ha un aspecte que segur que no li agrada a Xavi Hernández, que és quedar-se sense cap davanter a la banqueta. Sí, té el nano del planter, Ángel Alarcón, però no té cap jugador del primer equip a la banqueta per exercir de revulsió a la segona part. És un aspecte que segur que no li agrada gens a Xavi Hernández, i s'ha arribat a rumiar potser deixar-ne algun, doncs justament per aquesta raó, però és el que hi ha. La convocatòria és la que és, Memphis ha marxat, Lewandowski i Ferran estan sancionats, i per tant, doncs d'inici ja surten amb els tres davanters. Avui es tractarà de buscar Ansu, i estarem molt pendents d'Ansu. Ara, això sí, avui tindrà un escenari que no li va gens bé a Ansu, perquè jugar de nou potser no és la seva opció preferida, justament ja de normal, perquè no pot córrer, perquè no pot arribar per sorpresa, perquè no pot fer les diagonals. Doncs avui, justament pel plantejament del rival, encara més difícil serà que Ansu trobi una escletxa d'espai. Veurem també si com es col·loca el Barça, veurem com ocupa les bandes, i veurem especialment, per exemple, un home com Sergi Roberto, si el que fa és desdoblar per la banda i fer de segon extrem, o si Sergi Roberto fa una mica el rol de quart migcampista. Vam parlar-ne molt a la Supercopa, especialment contra el Madrid, d'aquests quatre migcampistes, de lo bé que li havia funcionat al Barça. Aquell dia era un dels extrems el que feia de quart migcampista, era Gavi. També es pot jugar amb quatre migcampistes sent un dels defenses. En aquest cas, per exemple, avui podria ser perfectament Sergi Roberto. Ho havia fet Xavi l'any passat, per exemple, amb Dani Alves. O també, doncs, el Guardiola ho hem vist moltes, moltes vegades que ho fa amb els laterals. Sergi Roberto avui podria fer aquesta funció. Veurem com s'acaben col·locant, però està clar que avui el més important és obrir la llauna, marcar el primer, i sense Lewandowski, doncs aquest és el gran repte.
I avui és un d'aquests dies d'alineació previsible, eh? Tenint en compte d'on venim, també on anem, cap on anem amb aquest partit de Copa entre setmana contra la Real Societat, i amb un De Jong i Araujo que descansen. De Jong, que tenia problemes, arrossegava problemes físics, i Araujo, que ve de 3 mesos d'estar aturat i d'haver assumit una càrrega aquests últims partits molt més elevada que potser li pertocava pel seu nivell físic. Però en tot cas també moltes ganes de veure Ansu, deia ara també el Marc, és un dia complicat perquè haurà de bregar-se contra probablement 5 defenses, 3 centrals dels que plantegeu ja el Getafe, i per tant serà un partit molt complicat per Ansu, però és el que hi ha, és el que li toca, picar pedra i mirar a convertir-se en aquest nou referencial, tenint en compte la baixa de Lewandowski. Avui, com dèieu, també ara és molt important marcar primer, molt, 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 perquè si no aquest partit pot fer molta pujada amb aquest autocar que plantant aquí, que Sánchez Flores, i una victòria també serviria per no baixar els braços, sobretot a veure quin joc proposa avui el Barça, però pel que deia Xavi a la prèvia, de mantenir l'exigència, mantenir aquest nivell que li hem vist en aquesta Supercopa, en aquesta arrencada de l'any, i veure si aquest és el nivell real del Barça i si el pot sostenir en el temps.
Sí, jo també començo posant el focus en Ansu Fati. Comparteixo aquestes dificultats que es trobarà avui el 10 del Barça, però és veritat que les afronta, jo crec que en el millor moment anímic i futbolístic des que va tornar de totes les lesions el passat mes de maig. Per tant, des d'aquest punt de vista, també veig més possibilitats que sigui que sigui més efectiu i que tingui mentalment més opcions avui de poder fer un bon partit i continuar en el seu progrés.
Menys impaciència, no?
Sí,
si vinguessis de moments d'aquests de neguit, potser hi hauria una certa precipitació, no?
Sí, sí.
El Barça, diguéssim, que jo crec que pot sortir, espero que amb les idees molt clares i que el plantejament tàctic l'hagin entès els futbolistes, però pot sortir, diguéssim, sense precipitació.
Sí, sí.
Vull dir, no cal marcar el primer minut.
No, estic d'acord en que s'ha de marcar primer per anar bé i que s'ha de ser efectiu. I en aquest sentit, si avui li arriben pilotes a Ansu Fati, tenint en compte les dades que després repassarem, no vull fer spoilers, vull dir, ell està en un bon moment d'efectivitat, per tant, ja sabem que té gol. Per tant, jo en aquest sentit confio que avui el partit es pugui treure endavant.
Tenint en compte les circumstàncies, Ansu Fati ara mateix acumula 6 gols, que són els mateixos que ja acumulava la temporada passada, que va acumular la temporada passada, i està només 2 dels 8 que va marcar la 19-20, que és el seu registre més alt. Vull dir que, tenint en compte tot el que li ha passat a Ansu Fati, tenint en compte tot el que ha envoltat el seu retorn, amb aquesta dosificació que s'ha fet tan curosa des del cos tècnic i des dels serveis mèdics del Barça, amb aquesta reaparició lenta que està tenint, en aquest camí cap al seu màxim de possibilitats, a la seva millor versió, que encara no ha arribat a consolidar del tot, té aquest registre. Vull dir que jo crec que Ansu Fati està en el bon camí i que en el tram de temporada que ve ara tinc l'esperança de que arribi a demostrar que ja està tot tancat i barrat en el passat i que torna a ser ell mateix.
És que aquesta temporada jo crec que l'Ansu s'ha de plantejar com una temporada que serà un èxit si l'acaba completant, perquè venim de 2-3 anys que Ansu no ha pogut tenir una regularitat com humana amb el primer equip. Jo crec que la primera gran notícia seria que pogués acabar aquesta temporada podent rendir, jugar tota la temporada, sense lesions importants, sense recaure, sense ressentir-se, i a partir d'aquí anar vestint mica en mica i anar tornant a ser l'Ansu que apuntava que seria.
Totalment d'acord, i en aquest sentit hem de celebrar que a vegades, no sé si en fem certa conya, però sí que a vegades fem aquest, una mica de concurs, no? De quin jugador ha jugat tots els partits de la temporada? Doncs bé, ja només queda ell. Ansu és l'únic futbolista de la plantilla que ha jugat tots els partits de la temporada, i que això acabés així seria una gran notícia.
En aquest sentit, també, per la seva tranquil·litat, és un dels jugadors, sí, que ha jugat tots els partits, però gairebé cap l'ha acabat sencer. Avui té molts números, que ell el pugui acabar sencer. També tres quarts del mateix Rafinha, que segur que se sap dels primers substituts. Avui, tots tres, Dembélé, Rafinha, Ansu, si les coses no es torcen, poden completar els 90 minuts. Això els ha de donar un putet més de tranquil·litat i les bones sensacions en els últims partits.
I, de cop i volta, l'ascensió a Lewandowski s'ha convertit en una rotació de cara a la Copa, no? Perquè ara estàvem mirant quin jugador reserva de cara a dimecres, no? I dos titulars clars són De Jong i Araujo, però clar, jo m'havia oblidat de Lewandowski, que el reserva perquè no té més remei, però és clar, el tindràs fresquet per jugar un partit complicadíssim contra la Real Societat. 9 victòries consecutives de la Real Societat a la Lliga. Un senyor equip.
Clar, és que evidentment que la Lliga és més important que la Copa, sí, però clar, la Lliga són 38 partits, no? I ara mateix la Copa tu estàs jugant a un partit i contra tota una Real Societat. Alguna reserva, algun pensar en aquest partit, ho has de fer, i si De Jong i Araujo no estan esplèndids físicament, doncs per això
No, aquests tres noms t'han d'ajudar a compensar que la Real Societat té un dia de descans més que no pas el Barça a l'hora d'afrontar aquesta eliminatòria. I en aquest sentit també és important que avui el partit no sigui d'aquells partits que es resolgui l'últim quart d'hora, no? Que la segona part
puguis reservar gent, no?
Sí, o puguis dosificar esforços una mica.
Però
no?
La Supercopa d'Espanya també va demostrar que després no? El Madrid tenia un dia més de descans, el Barça amb un dia menys i va haver-hi de posar també pròrroga i penals, i tot i això després el Barça va ser molt millor que el Real Madrid. Vull dir que el component físic evidentment hi és, però el futbolístic també és rellevant. Per cert, informació de servei del nostre company, del Martí Oliveres: quan comenci el partit hi haurà 9 graus al Camp Nou i al final 7. Vull dir que abrigueu-vos.
Està bé.
No ha de ploure, què vol dir està bé?
Vull dir que està bé que treballi, vull dir que passi coses, sí, que està bé. La temperatura a mi, jo estic a l'estudi, m'és igual, però
no?
Aquí ja està bé. Fa fins i tot una mica caloreta, eh?
Està en màniga curta, el lladre.
Fa manera curta.
Sí, sí,
molt bé.
Sí.
És que de vegades es poden criar xampinyonets, en aquella estudi.
Però l'altre. Però aquest pal que li ha sortit al Martí, perquè és que... Què passa?
No, bon rotllo amb el Martí, però està una mica ranir ara i puja, vol fer un repte de pujar 100 cops a una muntanya i tal, i que treballi una mica, menys muntanya, hòstia.
Fa ràbia que corri. Quin personatge. Tres quarts de sis. Joan Lluís, fem una mica d'interpretació del present mirant cap enrere.
Vinga.
Va, som-hi.
L'hemeroteca.
Avui anem al 18 d'abril del 2005, el primer partit que el Getafe va disputar al Camp Nou en la seva història, que va ser una derrota. Partit fàcil del Barça, que va guanyar 2-0, un gol de Ronaldinho a la primera part i de Julià a la segona. M'aturo en el gol de Ronaldinho perquè el va marcar d'una manera impossible de veure en el Barça d'avui. Un gol vintage, podríem dir, que sembla que s'ha extingit. Era un gol de falta. Sí, sí, a la frontal de l'àrea. El Barça marcava gols de falta. No sé si ho, potser ho heu oblidat.
I bastants, eh?
I bastants, i bastants. I macos. Aquell dia el Mundo Deportivo obria amb un màgia. El Barça contestó la pressió del Madrid con concentració i espectáculo. I és que era la 32a jornada de Lliga. El Madrid havia jugat abans i havia guanyat el camp del Llevant. Els blaugrana es veien, per tant, obligats a guanyar per mantenir-se líders de la Lliga. I l'equip no va fallar. Va mantenir els 6 punts d'avantatge que li havia el Madrid. De fet, 6 punts de marge que avui podria tenir el Barça si guanya el Getafe i el Madrid perd a Sant Mamés. Sempre, això sí, depenem d'una persona, del talismà Albert Ferran.
Albert Ferran, eh?
A veure si està aquest més encertat que Miquel Agut dijous a Villarreal, que ens va posar la mel als llavis i al final res de res.
Vinga, pam, un altre palet.
No, però tornem a aquell partit de fa pràcticament 18 anys per recordar qui entrenava el Barça, efectivament, Ferran Rijkaard, però qui entrenava el Getafe... Efectivament, Quique Sánchez Flores.
Ojo.
Sí? Ja hi era. Sí, sí, sí.
Quants anys, dius?
18. El 2005. Déu-n'hi-do. La temporada 2004-2005 és la primera del Getafe a primera divisió.
Déu-n'hi-do.
I Quique Sánchez Flores ja hi era. De fet, aquesta és l'actual tercera època o temporada, etapa, diguéssim, de Sánchez Flores al capdavant del Getafe per l'estripada que va fer fa uns dies. Crec que està més aviat al final que no pas al seu inici. I encara més situacions del passat que ens connecten amb el present. El 9 d'aquell dia del Barça, Samuel Eto'o no va poder disputar el partit contra el Getafe perquè, com Lewandowski, estava sancionat. Recordeu, però, qui el va substituir? Qui va fer de Samuel Eto'o aquell dia?
Hòstia, ni idea. Fa 18 anys. Va, penseu. Jaume.
No, no. La temporada 4-5. 2004-2005.
2004-2005.
No. Bojan? No, no, ja no. Tenia 14 anys.
No. Ostres, qui era el nou suplent?
Para, no diguis.
Va, penseu-hi.
Va, Marc, no, va, el nou suplent de Eto'o, la 4-5.
Ho puc dir?
Va marcar una... Sí, tant.
Dani.
Larsson.
Dani? No. Larsson? No, que estava lesionat.
Ah.
Oh.
No, qui van fitxar per substituir Larsson?
Ah, Santi Ezquerro.
No. No ho provareu?
No.
A veure, una home, pista, una pista.
A veure, deu estar content perquè el seu país ha guanyat el Mundial fa res.
Leo Messi.
No, home, no.
Home, no.
Així la gallina.
Sí.
Maxi López.
Així la gallina.
Com t'oblidar la gallina?
Maxi López.
Maxi López, tens raó. Tens raó.
Que igual contra el Chelsea, eh?
Sí, sí. No va marcar cap gol aquell dia contra el Getafe. De fet, en els 14 partits de Lliga que va jugar amb el Barça, no va marcar ni un any. Ai, ni un any. No va marcar ni un gol en l'any i mig que va estar amb el Barça. Sí que va aconseguir dos gols. Un l'editarà el Jaume, que era al Chelsea i a la Champions, i l'altre també un partit de pes, contra el Zamora, a la Copa de Rei. A més, esperant que ve a l'Anxo, la cosa li vagi millor.
En altres terrenys de joc, ho va donar tot, però...
Va marcar més gols, sí. Sí. Va, ja per acabar. D'aquell dia també destaca a Mundo Deportivo una entrevista amb qui llavors era el president de la FIFA, Joseph Blatter.
Hòstia.
Un home de qui estem acostumats a sentir veritats com a punys. Doncs bé, en aquella entrevista, en Boden Zepp llançava diversos titulars contundents, que vistos amb el pas del temps fa una mica de gràcia. Primer es comprometia que abans del Mundial del 2010 les grans lligues europees hi juguessin com a molt 16 equips.
Bé.
Mec. Assegurava també que es faria fort amb la norma el 6-5, és a dir, que sobre el camp un equip hi tingués 6 jugadors seleccionables del país d'origen d'aquell equip i 5 estrangers fossin o no comunitaris. Una norma que, com sabeu, ha seguit a peu de la lletra al Madrid d'Ancelotti.
Sí.
I per acabar, Blatter va deixar una frase que podria ser el seu epitafi. Ho dic molt clar: mentre jo sigui president de la FIFA, lluitarem perquè no hi hagi un futbol de rics i un de pobres. Wow.
Fa un mal, aquesta frase. Ara que venim del que venim, mora.
10 minuts i mig, arribarem a les 6 en punt, a dos quarts de 7, Barça, Getafe al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Repassem les notícies imprescindibles de l'actualitat del Barça amb la Marta Ramon. Marta, Xavi està rebent moltes crítiques a les xarxes per la seva reacció davant l'empresonament de Dani Alves per presumpta violació.
Sí, l'entrenador del Barça va mostrar-se sorprès per la notícia, va dir que li sabia greu per Alves i no va fer cap referència a la víctima.
Estoy sorprendido, estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no? Sorprendido por cómo es Dani y cómo ha sido aquí con nosotros. Sorprendido e impactado, ¿no?
Alves continua en règim de presó provisional sense fiança des de divendres a la tarda, després que la jutgessa escoltés les declaracions de víctima i acusat i analitzés els indicis recopilats pels Mossos d'Esquadra de la presumpta violació que va tenir lloc la matinada del 30 de desembre als lavabos de la zona VIP de la discoteca Sutton. L'exlateral del Barça va donar tres versions diferents en la seva declaració i cap d'elles concorda amb els indicis de la investigació policial. La víctima ha renunciat a ser indemnitzada pel jugador.
Memphis ja ha debutat com a jugador de l'Atlètic de Madrid.
El traspàs no va fer-se oficial fins divendres, quan va ser presentat a la tarda, signant fins al 2025, i ahir ja va debutar al minut 75 del partit contra el Valladolid al Metropolitano. A la prèvia, Simeone va reflexionar sobre l'estat de forma del fins fa 4 dies jugador del Barça. L'entrenador de l'Atlètic de Madrid vol que el neerlandès torni físicament al nivell que tenia abans de vestir-se de blaugrana.
Bueno, llega un jugador con mucho entusiasmo, con ganas de recuperar sobre todo su mejor versión. Trabajaremos para que podamos encontrarnos con el futbolista que sobre todo estuvo en Francia, en Lyon, porque ahí demostró toda su capacidad y su fortaleza física, y para eso trabajaremos con él para llevarlo a su mejor forma y de la misma manera que él nos pueda devolver lo que, bueno, buscamos de él.
Xavi diu que no ha demanat cap reforç per omplir el buit de Memphis i que estan pendents del fair play.
L'entrenador considera que sí, es poden reforçar millor, però també remarca que han d'estudiar el marge que els pot deixar la Lliga per fer-ho, reconeixent que és molt difícil. Ahir va insistir en la idea que si la plantilla es queda com està, ell ja està content. El davantí del juvenil a l'Arcón, que va debutar a Ceuta, és un recurs que pot repetir-se a les convocatòries amb el primer equip.
I per fi, aleluia, 3 anys després... tornarà a haver una eliminatòria de Copa a partit únic al Camp Nou.
El Barça rebrà la Reial Societat aquest dimecres a les 9 del vespre. L'últim cop que l'equip va jugar-se el futur a partit únic a la Copa a casa va ser als 8 anys de final del 30 de gener del 2020, quan va golejar el Leganés 5-0 amb Quique Setién a la banqueta.
Hòstia, no sabia que Quique Setién havia entrenat al Leganés?
No, al Barça.
Ah, entrenava al Barça. Clar. Era el Barça de Quique Setién, imagina't.
Exacte, jo estava,
mira si relaciono poc Quique Setién i Barça, que estava pensant, però el Leganés no era del Vasco Aguirre. I clar, Quique Setién entrenava al Barça, sí, imagina't.
Sí, sí. Però és que és d'aquests noms que tu tornes, quan tornes de vacances, tornes una mica desconnectat i et diuen Quique Setién entrenava al Barça. I dius, és veritat que va entrenar al Barça.
Recordeu,
sí, 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 sí.
Déu-n'hi-do. 7 minuts i arribarem a les 6. Ara tornem.
RAC1. Punto Estrella arriba a Barcelona.
Especialitzats en carn a la brasa, cargols de Lleida, la llauna, entrepans, torrades, hamburgueses i molt més.
També menú diari i menú de grups.
Punto Estrella 24 hores Montcada. El nou restaurant a la C58, àrea de servei Portal del Vallès.
Vine a provar els autèntics cargols de Lleida a la llauna.
Reserves al 973-988-114.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Necessites fer catarsi? Vine al Teatre Lliure de Montjuïc a conèixer els 10 espectacles de la quarta edició de Catarsis. 10 dies i 6 espectacles amb El Conde de Torrefiel, Marc Gasusías, Laia Fabra i Thomas Hasenbacher, Dries Verhoeven, Stefan Gladyszewski i Marcus Horn. El talent local i internacional per viure el teatre de format més extrem.
Prepara't deliciosos gofres, creps o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. 3 paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, joulom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catani Escudier.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Cinc minuts i mig, arribarem a les 6 en punt, a dos quarts de 7 al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, Barça-Getafe. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi, Roberto, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, al mig del camp amb Busquets, Gavi, Pedri i al davant Dembélé, Ansu Fati i Rafinha.
Amb qui no ens surt el Getafe, Laia?
Amb un 5-3-2, amb David Soria a la porteria, defensa, Damián, Gené, Domingos Duarte, Alderete, Iglesias, mig del camp, Luis Milla, Alanyà i Algovia. Al davant, doble punta amb Borja Mayoral i Enes Unal.
Què hem de destacar de la resta de l'actualitat esportiva, Gerard?
Doncs que a la primera divisió masculina de futbol tenim ara mateix un partit en joc, és el partit del CUE, el Martínez Valero, falta de 6 minuts perquè s'acabi el partit, més l'afegit, està empatant l'Elx, Elx 1 o Sassuna 1. Recordo que l'Elx està buscant encara la seva primera victòria a la Lliga. Encara no ha aconseguit guanyar ni amb el primer entrenador que va tenir ni ara tampoc amb Machín, que és el segon entrenador de l'Elx aquesta temporada. De moment tampoc pot contra l'Osasuna, Elx 1, Osasuna 1. Abans aquest diumenge ja s'ha jugat el Villarreal 1, Girona 0, un partit que hem viscut aquí a la sintonia de RAC1, amb tres penals xiulats per Del Cerro Grande, un que el VAR li ha hagut de dir que era fora de l'àrea, el segon, que per mi no ho és, que ha aturat Gazzaniga, que per cert ha fet un partidàs, el porter del Girona, i el tercer, finalment, amb una agafada de Juanpe, al central del Girona, a dins de l'àrea, en un corna, en l'última jugada, era l'última jugada del partit que ha transformat Dani Parejo en l'1-0. En aquest partit, ha fet en el primer penal, en el que l'àrbitre ha hagut de, a instàncies del VAR, rectificar i assenyalar falta, han expulsat Santi Bueno, al central del Girona. Això vol dir que es perdrà el partit de dissabte que ve a Montilivi contra el Barça. David López, que està lesionat, també se'l perdrà. Vol dir que el Barça jugarà contra el Girona amb l'avantatge de que els dos centrals titulars de l'equip gironí no hi seran. Ni Santi Bueno ni David López podran jugar contra el Barça al cap de setmana que ve. Girona es queda a la 20, a la dotzena posició, amb 11a posició, perdó, amb 21 punts, això vol dir 4 ara mateix per sobre del descens. I a banda d'aquest partit del Barça, ja ho heu comentat, a partir de les 9 des de Sant Mamés amb l'Albert Ferran, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. A més, hem cantat un títol aquest migdia, RAC+1, el Barça de Jonathan Giraldez ha guanyat la Supercopa d'Espanya femenina, ha golejat la Real Societat per 3-0, els dos primers gols d'Aitana i l'últim, també l'última jugada ja de la final, d'Azizat Osho Ala, primer títol de la temporada pel Barça. Veurem què passa demà, si és que el jutge finalment únic, disciplinari, decideix expulsar el Barça de la Copa de la Reina per alineació indeguda en el partit de vuitens contra l'Osasuna. En futbol internacional tenim un partidàs ara mateix en joc a la Premier, al minut 26, gairebé 27 de la primera meitat. Arsenal 1, Manchester United 1. El rival del Barça a l'Europa League està jugant al camp del líder. S'ha avançat, de fet, amb un gol de Rashford, ha empatat l'Arsenal. Res, fa qüestió de minuts, partit molt igualat. L'Arsenal, recordo, té 47 punts. El City en té 45, però és veritat que l'Arsenal té dos partits pendents, aquest que està jugant ara i un altre. Per tant, té encara força avantatge. El Manchester United és tercer amb 39 punts a la classificació. A Itàlia, ara a les 6 comença el partit de la Roma, Spezia Roma. A 3 quarts de 9 hi ha un Juventus-Atalanta. És el primer partit de la Juve després de saber que li resten 15 punts a la classificació, aquesta sanció que hem conegut aquesta mateixa setmana. En futbol internacional, a Alemanya, el Dortmund ha guanyat 4-3 contra l'Augsburg en una de les millors notícies del cap de setmana. Ha estat el retorn en partit oficial de Sebastián Allé, aquell davanter que va haver de deixar de jugar per culpa d'un tumor als testicles. Doncs bé, avui ha reaparegut, a la segona meitat ha entrat al terreny de joc. I en plana poliesportiva, a la Lliga CB hem tingut victòries del Barça sobre el Bilbao Bàsquet al Palau i del Bàsquet Girona a la pista del Granada. Ara a dos quarts de set, allà hi serà el Marc Mundet, començarà el Joventut Gran Canària, està jugant el Real Madrid a casa contra el Breogán, de moment guanyant fàcil per 34-23. a partir de... De fet, ja ha començat a la Lliga Femenina de Bàsquet un partit del Barça-Sant Feliuenc, ara mateix el primer quart, Barça-Sant Feliuenc 14, Leganés 8, i a les 9 tenim Mundial d'Handbol amb la selecció espanyola, que tanca la segona fase d'aquesta competició, juga al primer lloc contra França, en un dia en què també la selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha accedit als quarts de final del Mundial després de derrotar Malàisia a la tanda de penals.
20 segons i arribarem a les 6 en punt. Ara comentava el Gerard que avui hem cantat un títol a la sintonia de RAC1, Laia, i després hem vist una imatge de les més vergonyoses que he vist en l'esport espanyol les últimes setmanes, els últims mesos, i és que les jugadores del Barça han hagut de recollir la medalla de campiones de la Supercopa d'Espanya, elles mateixes d'una mena de taula, perquè no hi havia cap directiu de la federació per donar-los la medalla, com sí que va passar a Riad i com passa habitualment després de les finals.
Exacte, era una imatge pròpia del coronavirus que en aquell moment es feia per una qüestió protocolària, una qüestió de salut, però avui hem viscut aquesta imatge una més lamentable de la Federació Espanyola, un despreci una vegada més cap al futbol femení, als directius. Avui sí que hi havia Luis Rubiales, que normalment no assisteix a les finals de les competicions femenines. Avui sí que estava a l'estadi de Mérida. De fet, ha sigut ell qui ha entregat la Copa de Campiona a Marta Torrejón, la primera capitana en absència d'Alexi. Això ha passat a la llotja i després, baixant ja a la gespa, a la sortida de vestidors, hi havia una taula amb les medalles de les subcampiones i de les campiones. L'única indicació que tenia el Barça és que la segona capitana, Sandra Paños, s'havia de quedar al costat de la taula esperant que baixés Marta Torrejón amb la copa i que la Sandra, com a segona capitana, li havia de posar la medalla a Marta Torrejón i després que una per una les jugadores havien de passar per la taula a recollir la seva medalla. És una imatge lamentable i fa una setmana a Riad Luis Rubiales va estar amb altres personalitats, amb altres directius, entregant les medalles i felicitant els jugadors del Barça per ser campions de la Supercopa i també el Madrid com a subcampions. És difícil, no hi ha cap explicació oficial ni per part de la Federació Espanyola ni cap als mitjans de comunicació ni tampoc en els propis clubs, ni a Barça ni a Real Societat, perquè les jugadores de la Real Societat també s'han hagut de recollir elles mateixes les medalles. Jo interpreto que tot plegat ve de la problemàtica que hi ha amb la selecció espanyola. Tant jugadores de Barça com de la Real Societat han renunciat a anar a la selecció espanyola. Són part de les jugadores que van enviar una carta demanant canvis. Interpreto que ve d'aquí, que volien evitar la imatge i segurament també una xiulada per part del públic. Avui més de 6.000 persones seguint en directe aquesta final.
Sigui la raó que sigui, és una imatge vergonyosa. És una demostració més que la Federació Espanyola de Futbol és un desastre. Un desastre. I que la gestió que fan del futbol professional femení, bé, és de no creure-s'ho, és de no entendre on som i que els temps han canviat. Això d'avui és impresentable.
Clar, però és que la federació hauria de ser un dels motors.
Sí. I a més que ja se suma a diversos factors que hi ha hagut en aquesta Supercopa. Per exemple, que la final es jugui a les 12 del migdia d'un diumenge. Que la semifinal, d'acord que és un sorteig, però, ostres, si vols potenciar futbol femení, potser sí, ja estaria bé propiciar o favorir doncs una final Barça-Madrid i no una semifinal que va haver entre setmana, que a més es va haver de canviar d'horari, que jugava a les 7 de la tarda però es va haver d'avançar perquè després hi havia Copa tant del Barça com de Madrid. No sé, tot plegat són gotetes que van sumant un got que ja està ben ple.
El menysteniment cap al futbol femení és constant per part de la Federació Espanyola. Zero ganes que evolucioni, zero ganes de potenciar-ho. És més la sensació de posar pals a les rodes, perquè també vam veure tot el capítol lamentable durant l'estiu amb la creació de la nova Lliga Femenina, que en comptes d'unir-se la Federació Espanyola i la nova Lliga i dir vinga, anem tots a una, anem a que això creixi, a que això funcioni, a buscar les millors eines, eren baralles constants per intentar que allò no comencés.
Sí, sí, ni una, Rubi, ni una. Passen 3 minuts i mig a les 6 en punt de la tarda. Cesiro, hola.
Hola, bona tarda.
Fem un repàs a l'actualitat.
Doncs el vent segueix bufant amb força aquesta hora als cims del Pirineu i en zones de l'Empordà. Les ràfegues de tramuntana freguen ara els 80 km per hora en poblacions com Figueres, Verges, la Bisbal o Sant Pere Pescador. Els bombers han fet una vintena de sortides, la major part a les comarques de Girona, per branques i arbres caiguts, tot plegat també en un dia de molt fred que s'intensificarà a les pròximes hores. Martí Oliveres.
Sí, aquesta situació de vent fort que s'ha de mantenir encara unes hores més, sobretot al Pirineu, Prepirineu i a l'Alt Empordà, sempre en zones de muntanya més intens on es poden tornar a superar puntualment els 90 o 100 km per hora més, accentuant aquesta sensació de fredor ambiental. És notícia aquesta onada de fred que ens ha d'acompanyar tota la setmana que ve, amb petits moments d'alts i baixos pel que fa a la temperatura, però sempre per sota del que tocaria, i també pendents d'alguns ruixats que de cara a dimarts podrien ser en forma de neu fora del Pirineu. Caldrà seguir-ho.
En plana política, el govern creu que l'acord dels pressupostos amb el PSC podria estar molt a prop si hi hagués voluntat política. La consellera Laura Vilagrà demana als socialistes que siguin més flexibles per facilitar el pacte.
Que en una negociació no pot ser tot o res, sinó que en una negociació tothom ha de cedir, i en aquest sentit el govern de la Generalitat hem avançat moltíssim, hem treballat moltíssim totes les propostes que eren pressupostàries i les que hem volgut situar fora del pressupost, les hem treballat molt. Per tant, li reitero que si hi ha voluntat política, en una hora de reunió de 20 segons podríem posar d'acord.
Vilagrà admet també que dimarts hi haurà una reunió amb Junts per Catalunya per avançar en les negociacions, però deixa clar que la prioritat del govern és aconseguir que el PSC acabi donant el vistiplau als comptes. I un apunt de trànsit per acabar: s'intensifica la circulació a la C-16 en sentit Barcelona amb retencions de fins a 12 quilòmetres en dos trams entre Bagà i Berga. El Servei Català de Trànsit també registra retencions de 5 quilòmetres a la B-10 direcció al Nus de Llobregat.
Gràcies, Cesc.
Fins ara.
Final al primer. Cesc, perdona, Cesc, a tu t'agrada el futbol, no?
Moltíssim.
T'agrada l'Estrella d'Am?
També.
Saps que és el meu ritual, no? Abans de cada partit, una Estrella d'Am ben fresqueta, ja ho saps com entra des de 1876, ho sabies, no?
I tant.
Perfecte, doncs, ja ho sabeu, un ritual que mai falla, sempre abans d'escalar una Estrella d'Am ben fresqueta perquè el partit vagi, bueno, de fàbula, ja ho sabeu. Cesc, ara reaccionó perquè no pots veure, però...
Quan després, surtis... quan acabi el partit, ho celebrem.
Exacte.
Vinga. Final a primera, Elx 1, Osasuna 1.
Sí, l'Elx continua sense guanyar 18 jornades després, eh?
Sí, és que té ara ho estava mirant, té 6 punts. N'ha de fer, bé, encara queda una jornada perquè s'acabi la primera volta, però n'ha de fer 35 a la segona per salvar-se. Això vol dir més o menys la puntuació que té ara la Reial Societat. Vaja, que si algú vol donar per mort, o reacciona ja, o se'n va cap a segona.
Jo crec que ja està, no?
Sí. Va, jo crec que sí, hauria de,
seria un miracle.
Hauria de fer una puntuació de Lliga de Campions per a la segona volta per salvar-se.
Bueno, potser ho estan fent a propòsit, saps? Una mica per donar peixet, de cop i volta ara arrenca fort.
I quatre entrenadors, ja.
No ho veig.
Machín,
no
és
veig.
El quart entrenador que passa per la banqueta de l'Elx.
Home, si ho aconsegueixen és documental de Netflix.
Sí, sí,
de
sí.
Com ho seguit, no? Totalment. Sí. Passen gairebé 7 minuts de les 6... en punt de la tarda. Fem una radiografia del rival del Barça.
El Getafe arriba al Camp Nou en una situació molt compromesa. La gespa i fora. Són setzens a la Lliga amb 17 punts, però empatats amb el Celta i el Valladolid, el primer equip en zona de descens. Encadenen dues derrotes consecutives contra l'Espanyol i el Sevilla, dos rivals directes per la permanència, i tres derrotes consecutives si també comptem l'eliminació als setzens de la Copa contra el Llevant de segona divisió. De fet, Quique Sánchez Flores es juga avui al seu futur. Els resultats no són bons i tampoc la seva relació amb els despatxos, especialment amb el CEO de l'entitat, amb Ramon Planes, l'ex del Barça. El Getafe visita avui al Camp Nou, on encara no ha aconseguit guanyar mai, amb les baixes per lesió de l'ex blaugrana Munir El Haddadi i Aran Barri.
La tàctica del rival.
Quarta temporada de Quique Sánchez Flores a la banqueta del Getafe, ho hem comentat, en la seva tercera etapa. El club madrileny, el Getafe, que sol jugar amb un 5-3-2 amb doble punta. Avui es comentava que Quique podria canviar el sistema i d'alguna manera sacrificar Borja Mayoral, és a dir, un dels puntes, i fer-ho només jugar a dalt amb Enes Unal. Al final, Quique de moment aposta pel que ha apostat ja durant el que portem de temporada, amb aquesta doble Borja Mayoral i Enes Unal, i per tant no reforça ni els carrils ni tampoc al mig del camp. Javi Hernández, periodista del diari AS, destaca precisament el rendiment d'un dels de dalt, Enes Unal, com la única notícia positiva de l'equip madrileny aquesta temporada.
Lo mejor del Getafe esta temporada, y casi lo único bueno, está siendo el delantero turco Enes Unal. El turco lleva toda la temporada por encima del nivel del equipo. Es el máximo goleador del Getafe con 5 goles, el que más veces remata a puerta, en 15 ocasiones lo ha hecho, el que más asistencias ha dado, 3. Además, es el segundo jugador de la liga al que más faltas han hecho esta temporada, solo superado en ese aspecto por Vinicius.
De fet, el joc del Getafe en atac es basa gairebé només en el joc directe amb el turc i també les pujades dels seus carrilers. És dels equips que té menys possessió de pilota de tota la Lliga, juntament amb el Cádiz i l'Espanyol. Entre les seves debilitats, una que sobresurt, la defensa de la pilota aturada i també de les centrades laterals.
Lo peor del Getafe, sin duda, está siendo su vulnerabilidad para defender las jugadas a balón parado. Pese a jugar con tres centrales, encaja muchos goles de cabeza, sobre todo en centros laterales. Hasta ahora, Quique Flores siempre se ha cerrado al 5-3-2, esa defensa de 5 con 3 centrales que tanto odia el aficionado azulón y que obliga a jugar con juego directo, balones largos enviados por los centrales desde la zona defensiva.
Podríem dir, per tant, que el Getafe defensa millor per dins que no pas per fora, i en general molt pitjor de quan José Bordalás estava a la banqueta dels madrilenys. Alguns dels seus centrals, com per exemple Duarte o Gené, estan en hores baixes.
El jugador més en forma.
N'hem parlat, Enes Unal, davanter de 25 anys, és el màxim golejador, porta gairebé un terç dels gols que fa el seu equip a la Lliga, ve de marcar un golaç contra l'Espanyol, però el turc és molt més que un golejador per al Getafe. És també molt eficient en el joc d'esquenes, permet a l'equip sortir, juga al Getafe molt enfonsat, i a Enes Unal el que fa és intentar descarregar la pilota, associar-se amb els companys i així donar una mica d'aire i d'oxigen a l'atac del seu equip. I a més té bon joc aeri. Si els centrals del Barça estan atents avui per anticipar-se, a Unal li costarà entrar en el joc.
L'opinió de la premsa local.
Amb el company del diari Marca, Juan Navacerrada, que ens parla de la situació delicada, límit que viu Quique Sánchez Flores.
Quique Sánchez Flores, que vive posiblemente su momento más delicado desde que aterrizó en Getafe hace más de un año. Getafe que consiguió salvar el curso pasado de manera prácticamente cuando el equipo lo tenía utópico para lograr ese objetivo de la salvación. No había conseguido ganar y no fue hasta la jornada 11 cuando se hizo con el triunfo, pero sí que es verdad que los últimos resultados desde que el equipo volvió del verano no han terminado de convencer. Vamos a ver qué sucede después de sus declaraciones, donde hizo hincapié en que hay que tener paciencia, en que los proyectos tienen que mantenerse unidos. Habrá que estar atentos a ver qué sucede si el equipo no consigue lograr los tres puntos e incluso el empate frente al Fútbol Club Barcelona.
Però atenció, perquè per més que sembli feta la seva destitució, si avui no guanya el Camp Nou, potser haurà d'esperar. Per contracte, al Getafe li sortirà molt més econòmic, s'estalviarà bastants diners si s'espera que l'equip estigui en descens per fer fora Quique Sánchez Flores. De moment, el Getafe ha estat al límit, però no està en descens, i avui, encara que no guanyi ni puntuï aquí el Camp Nou, acabarà la jornada fora del descens. Per tant, potser s'haurà d'esperar per la destitució.
Per tot plegat, és aquells dies que fa la pinta que el Barça no es pot equivocar.
No.
Ara, clar.
Ja l'has vist, no, aquest partit, també?
L'hem vist, sí, l'hem vist 70 vegades, aquest partit del Camp Nou. Vull dir, que ara mateix, si a mi em dius si això acabarà en un festival o no, el més normal seria dir, home, amb la diferència i tal com estan els altres, sí, home, el Barça ha de passar per sobre del Getafe. Dependrà tant de a quin minut caigui el primer gol, no? És a dir, sí, moltes vegades aquests partits depenen d'això.
Totalment, sobretot la primera mitjoreta, si aprofites aquesta mala dinàmica que porten, el mal ambient, t'hauria de portar cal rebots, no? La típica rematada per dins, una mica mossegada, alguna centrada, doncs alguna errada als defenses i ni que sigui rebotada la pilota acaba entrant cap a dins. Això és el que t'hauria de portar el que fa aquesta temporada. Ara, ja l'hem vist aquest partit, com el porter et faci un parell de bones aturades, comencin a passar els minuts, el Barça s'adorma una mica, es comença a precipitar i comença a fer pujada. Al principi segur que veurem un Barça molt dinàmic, que es mou molt, amb les idees molt fresques i que arribarà prou bé, jo crec que espero, porteria, però després aquests partits de vegades es van espessint i cada minut que passa és una petita victòria, és un petit ànim pel conjunt rival.
I per cert, estem veient ara en els exercicis d'escalfament com s'estan organitzant a l'atac. Dembélé partirà per la banda esquerra i Rafinha ho farà per la banda dreta, almenys és el que ens estan demostrant ara en aquests exercicis d'escalfament, amb Pedri d'interior dret i Gavi d'interior esquerra.
Molt bé, tenim un protagonista a l'antena de RAC1.
Sí, podem escoltar Mateu Alemany, el director de futbol del Barça, on es tracta de la seva intervenció a Movistar parlant del Mercato.
Mateu, quería preguntarte, de Pay, ya viste la camiseta del Atlético de Madrid. ¿Os planteáis mirar al mercado con el dinero que ha dejado?
La verdad es que para nosotros ha sido una buena operación. El míster ya manifestó ayer que está muy contento con la plantilla que tenemos. y por tanto tenemos una calma absoluta respecto al mercado. Veremos qué pasa, nunca se puede decir una cosa, pero la idea en este momento es mantenernos como estamos, que sería una gran noticia.
¿Lo de Carrasco, viendo todo lo que pasa en una temporada, es un por si acaso?
No, lo de Carrasco es un elemento más dentro de la negociación con Atlético de Madrid. Es un jugador que en el futuro y en verano nos parecía interesante, y bloquear una cláusula de opción libre por parte del Barça nos parecía una buena operación, y así lo hicimos, y fue, digamos, y hay que entenderlo así, como parte del precio pagado por Atlético de Madrid.
Molt bé, doncs pinta que serà que no, eh? O surt allò una ganga, o a l'Arcón
la feina
escalfa't que surts.
Sí, jo crec que sobretot la prioritat és els del planter, no? Sí. Aquests Gavi, aquests Valde, Araujo, que se'ls ha de renegociar, bueno, se'ls ha d'actualitzar.
Bàsicament s'ha d'inscriure com a fitxa de primer equip Gavi, s'ha d'encaixar l'actual nou contracte d'Araujo, s'ha de tancar la renovació d'Iñaki Peña, perquè sí que és veritat que té fitxa del primer equip, però se l'ha de renovar perquè acaba contracte aquest 30 de juny, i també s'ha de renovar Alejandro Valde amb negociacions ja obertes amb el
seu representant. Té una feina de por, sí. Mateu, com per anar buscant davanters.
Anem tancant aquests, sisplau, que no s'escapessin.
I la sensació és que molt haurien de canviar les coses perquè el Barça no fitxés a Carrasco, no? Jo almenys des de fora tinc aquesta sensació, no ho sé, eh? Potser és només la carta que es guarda el Barça i prou, però a mi em fa l'efecte que l'Atlético ja sap que el pot traspassar, i que el Barça d'alguna manera de paraula ha dit que, en fi, si no hi ha cap canvi i si l'economia ho permet, doncs sí. El vol.
Probablement Xavi deu haver donat el vistiplau a aquest futbolista, si diu que ja els interessava a l'estiu. Veurem què és el que passa. Un quart de set, ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
Un dia vas canviar l'elíptica pel neoprè, els batuts de proteïnes per les ones, les repeticions pels moments únics. Un dia vas decidir deixar de fer moltes coses per fer les que t'omplen. Viu en gran amb el Seat Ateca. Ara, amb entrega immediata per 9 euros al dia amb My Renting. Entrada de 7.931 euros. Consulta les condicions a Seat.es.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-los Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fem força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domicilia el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passen 2 minuts i mig, 1:15 de la tarda. 2 quarts al Camp Nou i a la sintonia de RAC1, Barça-Getafe. Amb quin on surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi Roberto, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, al mig del camp amb Busquets de pivot i Pedri Gavi d'interiors, i al davant amb Rafinha, Ansu Fati i Dembélé.
Amb quin on surt el Getafe, Laia?
David Soria sota pals, defensa, 3 centrals, Gené, Domingos Duarte i Alderete, als carrils, Damián i Iglesias, mig del camp, Luis Milla, Lanyà i Algovia, i doble punta amb Borja Mayoral i Enes Unal.
Amb els amics d'Obramat repassem les banquetes del partit d'avui, la del Barça.
I tenim Bellerín, Araujo, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessié, De Jong, Eric García, Pablo Torre i Alarcón, i de porters suplents Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Doncs una banqueta que sobretot trobem a faltar davanters. Aquesta línia que estava tan sobrepoblada, doncs ara mateix amb Lewandowski i Ferran sancionats, Memphis que ha marxat, només hi ha aquest nano del planter que va molt bé l'espai però que ve del juvenil, per tant difícil que sigui una alternativa, potser l'alternativa en atac o per carregar l'àrea davant d'un rival tancat com el Getafe, hauria de ser Kessié, un migcampista que sí que arriba a l'àrea i que té bon joc aeri. Més enllà d'això, molts defenses, i amb De Jong i Araujo, que podrien sortir, però més val que descansin pensant en la Real Societat.
Qui té la banqueta aquí, que Sánchez Flores, Laia?
Kiko, Casilla i Diego Conte, porters suplents, jugadors de camp, Gastón Álvarez, Amavi, Mitrovic, Eoane, Maximovic, Gonzalo Villar, Mata, Porto i La Tassa.
Poc recanvis de qualitat per canviar una mica el partit per Quique Sánchez Flores. Té tres davanters, però a cap d'ells ha marcat ni un gol aquesta temporada. Ni Porto, ni Mata, ni La Tassa, un nano que ve del Real Madrid. Només Munir, que avui justament no podrà jugar. Poc recanvis, poca brillantor que pot treure el descans el Getafe.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-los Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
10 minuts i començarà el partit. Abans del partit, a banda de l'oferiment de la Supercopa, de celebrar els 700 partits de Sergio Busquets defensant l'escut del Barça, Laia, avui al Camp Nou se celebra l'any del conill.
Sí, perquè justament avui, 22 de gener, té inici el nou any segons el calendari xinès. A l'esplanada de l'estadi hi ha hagut activitats prèvies, hi ha hagut danses xineses, música, tallers de cal·ligrafia, i ara al terreny de joc tots els jugadors saltaran amb el seu nom escrit en xinès a la samarreta. Durant el partit ja portaran la samarreta habitual. I bé, he estat mirant això del nou any xinès, que és l'any del conill. Aquest any què volia dir? Doncs és un any de longevitat, pau i prosperitat. L'any 2023 del conill estarà ple d'èxits financers i avenços professionals. Ole. Però això sí, requerirà un gran esforç i un compromís seriós per part nostra. És a dir, no us penseu que els èxits arribaran per si sols.
Què et sembla? És l'any de Mr. Wonderful. Però treballa i ho aconseguiràs.
Sé tu mismo, sé tu propio jefe.
Oh! Li ha quedat peu d'anunci.
Eh? Això per tothom, Laia? O com va?
Sí, a Ucraïna, per exemple.
Cada any es relaciona amb un animal. Sí. I aleshores jo el que he fet és comprovar quin any vau néixer vosaltres i amb quin animal ho relacioneu. Vale? Comencem. Joan Maria Pou, quin any vas néixer?
1974.
Doncs ets un tigre.
Buah!
Persona passional, plena d'energia i líder de grup.
Soc Tom Jones, the Tiger.
No et pots queixar, no et pots queixar.
A veure, com la seva roba interior.
Molló. Oi. Any de naixement.
Un any més tard.
Tu ets el conill.
Hola, conillet!
Ets un conill. La Marta,
perdona,
Marta.
Laia, però no cal dir-ho amb aquest menyspreu, eh? Ets un conill.
No ho he dit amb cap menyspreu.
Ets un conill.
Coses pitjors hi ha, espera't, mira. Marta, de quin any ets?
De l'any 1984.
Ets una rata. Oh! Atenció, atenció. Persona sàvia i treballadora.
No em quadra,
sí, sí, sí. Tu Estadella, espera't, de quin any ets?
Del 96.
Doncs tu també ets una rata.
La rateta jove i la rateta no tan jove.
També tenim dos galls, també tenim dos galls a la transmissió, que són el Marc Guillén, nascut al 1981, i Gerard Ballera, nascut al 1993. Persones honestes, protectores i amb bon cor.
Sí, senyor. Sí. I ja ha de dir la Laia, no?, si no vol dormir al sofà. Sí. Laia.
A veure, Juanlu, any de naixement?
1980.
Home, és el gos.
L'altre dia et van dir gos, però no ets tu el gos de la transmissió, però en tenim un, de gos. Sí. Ja anirem, ara ja anirem. Home. Tu ets un mono.
Un mono. Oh.
Bé, mira.
Bromista, alegre i intel·ligent.
Sí, senyor.
Escolta, mira, que és sol.
No, bromista i alegre, sí.
Sí, sí.
I el gos de la transmissió és, atenció, Xavier Cupido.
No t'agraden els gossos.
Nascut al 1982, els oients que vau néixer al 1982, sapigueu que el vostre animal és un gos. Persones sensibles i generoses.
Això ho té.
I que li agradin les croquetes.
I tu, Soraya, què?
Jo sóc una cabra.
Sí, senyora.
Nascuda el 1991, persona sentimental per naturalesa, generosa i bondadosa cap als altres, amant de la bona vida, creativa, artística i sensible.
Para, la teva descripció és la més completa i la més
llarga. La tia, tu.
Quantes coses que tinc, eh?
Sí, sí, s'ho diu ella. Molt bé, doncs, escolta, bon any a tothom, eh?
Bon any.
I visca la rata, sobretot.
Sí, molt bé. Jo ara potser narraré algun gol fent... el tigre, ho he de treballar una mica.
He de treballar el tigre una mica.
Treballa dintre que ets un tigre.
Sí, sóc un gatet, mimós.
Clar, per això, com que és l'any del conill, tu Molló, que ets un conill, sí. Especialment aquest clar, any
serà
bo per tu.
Molt bé, vinga, Molló,
i tindràs èxits financers i avenços professionals.
Aquest any sí.
És el nostre... Hi ha algun altre conill? Qui més és conill?
No, només el Molló.
No, sí.
No, perquè hi havia una sèrie mítica de la nostra època que era Banner i Flappy, que eren dos conills. No, oi que eren conills?
Ostres, ara...
No eren esquirols?
Ostres, tinc el dubte, ara, eh?
No sé si eren conills o esquirols.
Aquí es nota ja una bretxa generacional important.
Sortirem amb elegància del jardí en direcció a la cara B.
La cara B.
Poques vegades ha estat tan clar i explícit Xavi Hernández a l'hora d'avançar que un jugador seria titular en el segon partit del Barça. L'entrenador va ser Ansu Fati, que avui contra el Getafe té l'oportunitat que està demanant a crits des de fa setmanes. Ansu i Déu més. The One and Only, com cantava Chesney Hawkes en un altre meravellós exemple de One Hit Wonder, aquesta expressió anglesa que serveix per etiquetar aquells artistes que només troben un hit a la seva carrera. Però quin hit? Protagonista de diverses pel·lícules d'èxit, immillorable cançó d'acompanyament per a un partit en què bàsicament estarem pendents d'un sol i únic jugador.
David Bro.
Quatre minuts i dos quarts de set. Ara la nostra companya Anna Guitart, col·laboradora, entre d'altres, d'Islàndia, m'aclareix que Banner i Flappy eren esquirols, eh?
Sí, molt bé.
Vull dir que no eren conills. I, de fet, mira, m'adjunta una foto de la portada de la sèrie. Mira, és un conte. També hi havia el conte infantil. Mira. Veig que guarda coses vintage l'Anna Guitart. Gràcies, Anna. Banner i Flappy eren dos esquirols. Ara estic veient els dibuixos, gran sèrie, si la posem a nanos d'ara, diran, però què és aquesta antigualla? Que sí, Molló?
Sí, però...
No hi havia els Chip i Chop, també, que eren esquirols?
Pot ser.
Sí, però no entrarem ara. Ja sé que tu ho vols, però no entrarem en aquest.
D'acord.
No, perquè és que se sap com s'entra, però mai com se surt d'això dels dibuixos animats. Molló, el Barça ha guanyat 16 dels 20 partits contra el Getafe al Camp Nou.
Sí, i mai hi ha perdut contra l'equip madrileny a l'estadi. En total són 16 victòries i 4 empats. L'últim, al febrer del 2018, a 0, amb Bordalàs a la banqueta dels madrilenys. Parlant d'entrenadors, Quique només ha perdut un dels últims 9 partits contra el Barça, dirigint a l'Atlètic de Madrid, Espanyol i Getafe, unes xifres que m'han sorprès. I l'últim precedent és aquell empat a 0 de la Lliga passada, la penúltima jornada, que va assegurar la classificació per la Champions pels de Xavi Hernández. Va ser un partit infecte.
El Barça encadena 9 partits sense perdre en totes les competicions.
I és la segona millor ratxa amb Xavi Hernández com a entrenador. La millor sèrie amb el de Terrassa a la banqueta és de 15 partits sense derrota entre el gener i l'abril del 2022.
Hòstia, aquesta l'he trobat molt cridanera. El Barça no ha encaixat cap gol de jugada al Camp Nou a la Lliga.
No, només ha encaixat un gol i va ser de penal. El va marcar Joselu per l'Espanyol en el derbi, que va acabar amb empat el 30 de desembre, que de fet és l'últim partit que s'ha jugat al Camp Nou fins avui. En els altres 7 partits jugats a l'estadi a la Lliga, Ter Stegen ha deixat la porteria a 0. El Barça, de fet, ha sumat 20 de 24 punts al Camp Nou i encara no hi ha perdut.
Ansu Fati ha marcat 3 gols en els últims 5 partits.
I és la millor ratxa des de la seva última lesió el gener de l'any passat, a Sant Mamés. Un cop va reaparèixer d'aquesta lesió, Ansu encadena 32 partits jugant des de l'1 de maig del 2022 i fins avui. Si ens centrem en aquesta temporada, Ansu marca un gol cada 155 minuts. Des del seu debut al primer equip, l'agost del 2019, el davanter ha marcat 25 gols en 84 partits i la seva mitjana és d'un gol cada 139, és a dir que la mitjana aquesta temporada es va acostant.
Molt bé, a veure si suc avui una altra vegada Ansu Fati. Surten a la gespa els jugadors del Barça i a passadís.
Passadís del Getafe en reconeixement a la victòria, el títol aconseguit tot just avui fa una setmana a l'Aràbia Saudita, el títol de la Supercopa d'Espanya davant el Real Madrid. El Getafe és el primer equip que li fa el passadís perquè dijous a Ceuta no n'hi va haver a la Copa del Rei. Els jugadors del Barça que surten, com us he dit, amb el seu nom escrit en xinès a la samarreta i també acompanyats d'uns nens que són de la penya Blaugrana Dracs Units, que és una penya fundada per la comunitat xinesa de Catalunya, tot plegat en emmarcat en aquesta celebració de l'any nou xinès, de l'any del Conill.
Estic bastant sorprès, Laia, de l'entrada que hi ha de moment a l'estadi. Tenint en compte que és el Getafe, que fa un fred que pela, pensava que hi hauria menys gent, déu-n'hi-do, eh?
La veritat és que la gent està enganxada a l'equip, que ara la gent està de nou il·lusionada després del partidàs, de l'exhibició contra el Real Madrid a la final, i també crec que les mesures implementades per la junta directiva aquesta temporada per intentar aconseguir més assistència en els partits està funcionant molt i molt bé. Allò del seient lliure invers, que si faltes a 10 partits i no cedeixes el carnet, és a dir, que el teu abonament és inutilitzat, el club llavors es queda en propietat aquell abonament i cada partit que vulguis venir li has de demanar al club, escolta'm, dona'm el meu carnet que aquest partit sí que hi aniré. Crec que això fomenta la presència